A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Camil, bon dia.
Bon dia.
He dit tota l'oferta i tota l'oferta és inabastable. És a dir que necessitaríem no una hora, no.
La marató, però la versió feta, radiofònica sí. I de sèrie, sí.
Però aquí hi ha una tria interessant de propostes, algunes d'elles potents, de cara, doncs això, a Nadal. Perquè, evidentment, si ve Nadal, té l'encesa... i vinga, i empassar-se maratons. I després farem una reflexió sobre les maratons, també, uh-huh. Oi?
De què ens implica, no?, aquesta manera de visionar les sèries que tenim ara.
Que Colombo la miràvem diferent, per dir-ho d'alguna manera, oi? Doncs això, vinga, va, comencem amb... Bé, no podem començar gaire bé, millor, amb un clàssic.
Starting to lose it. Being stuck in here, no end in sight. Maybe tonight is our break. We find Vecna, we end this once and for all, together.
Vinga, i amb aquest Queen, anava a dir, desfermat, de fons... La darrera temporada a Netflix de Stranger Things.
Sí, sí, sentíem aquí a Queen, no? Who Wants to Live Forever, qui vol viure per sempre. No serà el cas de Stranger Things, que potser una de les sèries amb més ressò a tots els nivells dels darrers anys, doncs posa fi a la seva història amb aquesta darrera temporada que ve trossejada, no? N'hem parlat alguna vegada, no?, que Netflix doncs, és d'aquestes plataformes que decideixen penjar tot el contingut per visualitzar-lo quan un vulgui, però que s'han adonat que doncs, amb les sèries que funcionen, amb les sèries emblemàtiques, doncs, no, diguéssim que no cedeix a fer una estrena setmanal, no?, com fan moltes altres plataformes, però sí que ha decidit doncs, anar a fer aquest crescendo i dividir aquesta darrera temporada amb una que ja s'ha estrenat, 4 capítols de quasi, jo diria que són d'una hora de durada, o sigui que són quasi com pel·lícules, 4 capítols que ja s'han estrenat des del dia 27 de novembre, del qual tothom n'està parlant. La segona seran 2 capítols el 26, o sigui Sant Esteve, després dels canalons, qui vulgui, doncs 2 capítols més en vena de Stranger Things. I la tercera i definitiva seria l'1 de gener del 2026, que suposo que serà doncs, una mica...
L'apoteosi final. Ah,
exacte, i serà com un event, no? Tothom estarà, perquè a més el dia 1, a part de...
Què fas?
Exacte.
El billar a tres bandes?
Exacte, els salts de trampolí, doncs aquestes coses, exacte. Mentre paeixes doncs, el cap d'any, doncs jo crec que serà com un event d'aquests de que reunirà molta gent a... cadascú a casa seva mirant una mica la mateixa sèrie, que és una cosa doncs, que des de la televisió tradicional ja no es fa. Doncs, bueno, què dir de Stranger Things? Arriba 3 anys després de la darrera temporada, que això també és una cosa que, doncs, que primer que costa tornar-te situat, has oblidat de la meitat de les trames, d'alguns personatges. A més, ja els veus a tots granadets, no? Sobretot els nens que van començar la sèrie, és que clar, fa 10 anys eren uns nens i ara doncs ja són adults que han de fer-se passar encara per adolescents i bueno, ja la cosa comença una mica doncs,
a relliscar,
sí. Però bueno, té tota aquesta màgia que ha aconseguit fer de Stranger Things potser la sèrie emblemàtica de Netflix. A més, crec que li va ajudar a donar com una, no? A créixer a la plataforma, va ser la gran sèrie de Netflix. I té tot el que la gent espera que trobarem, que seran, doncs, primer, molta nostàlgia, anys 80 per un tubo, bicicletes, les llanternes, els walkie-talkies i la història de tots aquests amics i familiars que viuen en aquest poble de Hawkins. La darrera temporada havia acabat com que s'obria una, no? una bretxa entre l'altre món, el de l'Upside Down, no? I el món real. Hawkins queda aïllada i mentre està aïllada per uns militars que també tenen com els seus objectius una mica així foscos, doncs els nostres protagonistes el que han d'intentar és acabar d'una vegada per totes amb Vecna, no? Que és aquest l'arxienemic que hi ha darrere de tot això. Una sèrie que funciona, saben, té molt de ritme, encara que tu no, a vegades diguis, bueno, si vols entrar una mica amb el guió, dius ui, 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 però si tu comences a jugar t'ho passes bé perquè és una sèrie que té molt de ritme, té uns personatges carismàtics, ja saben quines relacions funcionen, no?, entre els personatges, els creadors, hi ha tota aquesta no, tema de nostàlgia dels 80... És un blockbuster molt ben fet i llavors doncs, la gent ha respost.
Tot i que ara arriba el pitjor, que és com tancar-la.
Clar, clar, clar. Ara doncs, es veuen les costures, hi ha com crítiques dels fans que ui, això tant no quadra amb una cosa que es va fer, no sé què. Bueno, també està... Ells diuen que ho tenien molt clar des d'un inici, evidentment doncs, potser al final sí, però han anat sorgint com moltes coses. Tancar tot això mai serà a gust de tothom, evidentment. Perquè a més tu entres als foros i crec que a vegades hi ha teories que els propis creadors deuen dir, ostres, com no se'm va acudir això a mi, perquè són realment enrevessades, i evidentment és una sèrie amb tant fandom que mai acabarà al gust de tothom, però sí que és una sèrie que a més pot disfrutar gaudir tota la família, no? És una sèrie que agrada als adults pel tema dels 80, però agrada molt als nens, agrada als joves, vull dir, toca tot i crec que aquest ha estat el seu gran encert.
I una cosa, qui vulgui enganxar-se ara també té una recomanació, no?
Sí, els mateixos Duffer que ja han vist que avui, ja fa molts anys de les altres temporades, doncs han recomanat, això està a xarxes, una sèrie de capítols que la gent, abans de posar-se amb la darrera temporada, pot com repassar, no? Dos de la segona crec que és, un de la quarta, doncs que ja aporten informació que, evidentment, ara es recollirà. A veure, no és absolutament necessari, però pels més fanàtics i els que vulguin una mica refrescar i no només amb aquest resum que et fan al principi de la temporada anterior, doncs poden veure aquests quatre capítols i després dedicar-te, si tens una edat, també dedicar-te a buscar els guinyos, que hi ha molts, des de pel·lícules com Matrix o a Final Fantasy, surt la Linda Hamilton, que és la no? La protagonista de Terminator, una altra pel·li mítica dels 80 i 90. Bueno, hi ha com moltes referències a culturals dels 80 i els 90 que doncs a la gent també és una altra capa d'aquesta seva que un pot mirar la sèrie per trobar això.
Doncs Stranger Things, de moment 4 capítols a disposició, amb els canalons el dia 26, 2 més i la traca final el dia 1.
Abans o després del Villar a tres bandes,
els dos capítols finals. Vinga, ens sortim de Netflix i ens n'anem a Movistar Plus.
¿Tú qué te dedicas? Al bádminton. ¿Y te ganas la vida con eso? Me has preguntado a qué me dedico, no con qué me gano la vida. ¿Sabes dónde está Yakarta?
¿Qué?
Te va a encantar cuando vayas.
Un, dos y...
Sé que suena raro. Me siento aquí para decirte que tu hija puede ser la mejor de España en un deporte que tampoco conoces muy bien. No es que suena raro, es que suena mal.
Doncs, Javier Cámara, Yakarta.
Yakarta, sí, sí. Una, potser, de les sèries que ja apunta com a sèrie espanyola de l'any. I que darrere ja m'agradaria parlar del creador, no? Que és el Diego San José, que és un guionista conegut, sobretot, pel tema de les comèdies. Va començar doncs, a la cantera de Vaya Semanita, a ETV, no? Que... no ho vèiem aquí, però sí que vèiem a través de xarxes, no? Molt, molt mític. Després, al costat d'un altre guionista de Vaya Semanita, com és el Borja Cobeaga, que és amic seu, doncs va fer des de Ocho Apellidos Vascos, Ocho Apellidos Catalanes, Fede Tarras, no? Sempre comèdia amb un punt polític. Ell, en solitari, va fer dues sèries que... també de comèdia, molt recomanables. Una és Bota Juana, amb el mateix Javier Cámara, que fa com d'un polític de províncies de La Rioja i com vol un autèntic trepa que no, intenta pujar en l'escalafó polític i, vaja, no sé, s'ha d'agafar els diaris i ja veus que reflecteix des de la comèdia molt bé la realitat política espanyola, uh-huh. així entre casposa i una mica patètica. I després a Celeste, que en vam parlar més o menys per les mateixes dates l'any passat, que és aquest thriller tributari que li deien ells, amb la Carmen Machi fent d'inspectora d'Hisenda, que investigava una artista que s'assemblava molt a Shakira. Doncs, amb aquest bagatge de comèdia, ara arriba ja Carta, que tothom espera que serà també amb Javier Cámara, doncs una altra comèdia de l'estil, però és, diguéssim que San José ha anat una mica més enllà i ha buscat el drama amb aquesta història, ja ho sentíem, sobre un entrenador de bàdminton, un esport absolutament minoritari, poc glamurós, amb un passat que anirem descobrint al llarg de la temporada, amb els seus dimonis, a més treballa de professor d'educació física i veu a una noia que és com molt bona en aquest esport i que pot ser la seva gran, el seu gran bitllet per anar a Jakarta, que és aquest lloc, aquesta ciutat d'Indonèsia, on se celebra el Campionat Mundial de Bàdminton. Però al final Jakarta no deixa de ser un somni perquè la història d'aquests dos personatges, a més, molt diferents, un adult, una noia menor, doncs són des de gimnasos de mala mort, pavellons a polígons, a l'extraradi de Madrid, vull dir, és una història de perdedors, de dos, sobretot d'aquest protagonista de Javier Cámara, i la relació amb aquesta noia, una relació complicada i una relació a vegades fins i tot inquietant, i que han de compartir doncs, aquest espai per intentar, diguéssim, arribar a aquest somni que és competir. I uh-huh. tot això amb l'excusa del bàdminton, en realitat el bàdminton no és l'important i pràcticament es veu molt poc, però és la història d'aquests dos perdedors, de la història d'una derrota i una història que és això, que sorprèn perquè tu penses que serà pues, bueno, una mica de jiji jaja i el jiji jaja és amb molt poques dosis, amb algun moment així més costumbrista, amb alguna frase, però és més aviat un drama que ha estat molt ben rebut per la crítica i que, com deia, doncs, apunta a sèrie de l'any, amb Javier Cámara fent un dels millors papers que ha fet a la seva, i n'ha fet molts, a la seva carrera, i la Carla Quílez també fent un paper extraordinari que només per aquesta relació d'aquests dos personatges ja val la pena veure la sèrie.
Doncs hi ha Carta, que està disponible a Movistar Plus. Ens n'anem o tornem a Netflix.
There is an energy in the air. We're on the precipice of something desperately exciting. I made a vow to end the rot in our party.
President James Garfield!
All I want is to be a part of it.
My name is Charles Guiteau.
What line of work are you in?
Politics.
Jim, you're their leader. Your job is to inspire hope.
Perhaps I can't change anything.
You will not run from the battle. Go show those bastards who we are.
La es titula Muerte por un rayo i és una història real.
Una història real i una mena de thriller polític però ambientat al segle XIX. Als Estats Units, que tenen una certa tradició de magnicidis, no? d'assassinats mm-hmm. de presidents.
Sí. O d'intents.
Exacte. Mm-hmm. Els més coneguts, Lincoln, no? El teatre, Kennedy, aquest cas que encara fins
al
avui dia exacte, mm-hmm. encara aixeca debat. I aquest és la història de l'assassinat d'un altre president, del James Garfield, al 1880, un, per situar-nos, pocs anys després de la Guerra Civil, un president republicà, que en aquella època, diguéssim, eren els més liberals o els més progressistes, no? Els demòcrates eren els esclavistes, doncs que arriba a la presidència doncs, amb ganes de cosir les ferides de la Guerra Civil, un home bastant íntegre i amb ganes també de fer doncs amb una classe política molt corrupta doncs de fer una mica de neteja. Però no és només la història d'aquest president, sinó és la història d'aquest Charles Guiteau que sentíem, que és un, no, que els anglesos diuen wannabe, algú que vol ser algú, que necessita desesperadament ser algú, que s'ofereix, que ofereix la seva ajuda a aquest candidat, el James Garfield, que acaba guanyant la presidència, i que veu com en realitat és un, no, és un ningú i que ningú li fa cas. I com tota aquesta frustració anirà creixent fins al punt que ell es marqui l'objectiu d'assassinar el president en una època, per situar-nos també, on no hi havia una protecció, no estaven protegits, diguéssim, anaven com una persona normal. Doncs aquesta història, vista des dels dos punts de vista, és la història que narra Muerte por un rayo, amb dos protagonistes, també dos actors fenomenals, com sobretot el protagonista, o sigui, el que fa d'assassí és el Matthew McFadden, aquest actor escocès que va començar una mica com el guapo, va fer Orgull i Prejudici, va canviar molt de registre a Succession, on feia aquest personatge, el Tom, no? Aquest trepa que està casat amb l'hereva de la família, un personatge com molt rastrero, molt patètic, i agafa una mica de tot això per crear aquest Charles Guiteau, aquest assassí, aquest magnicida, un personatge que ja també estan dient com que aspira a ser premiat a la categoria de millor actor. Una minissèrie, 4 capítols, ràpida de veure, evidentment parla del segle XIX, però amb temes molt actuals de l'ambició política, la desigualtat, l'ego, el desig de poder, bueno, coses que ens poden sonar bastant. I bastant recomanable.
Doncs Muerte por un rayo, qui vulgui entrar a la història americana, doncs aquí té un bon tastet. Vinga, ens n'anem a Disney Plus.
Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte? When you are through a storm,
hold your head up high. ¡Hola, Carol!
¡Hola, Carol!
Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
Pero tranquila, Carol. Descubriremos qué te hace diferente.
¿Descubrirlo por qué?
Para que te unas a nosotros.
¿Qué? ¡Pum!
És Apple. La plataforma, la sèrie es diu Pluribus, uh-huh. I és una distopia...
Sí, té un punt de partida estranyot. És una sèrie molt esperada, perquè darrere... Clar, qui no ho sàpiga, darrere d'aquesta sèrie hi ha el Vince Gilligan, que és un dels grans creadors de sèries televisives dels Estats Units i del món. És l'home que hi ha darrere de Breaking Bad, una sèrie de la qual no cal explicar gaire més, i també del seu spin-off, no sé si dir-li prequel, la seqüela, no sé com dir-li, de Better Call Saul, una altra sèrie enorme, i hi havia moltes ganes, molta expectació per veure per on sortiria, si seguiria per aquest camí de personatges, més aviat de thriller, i doncs sorprèn amb aquesta història, aquesta distopia bastant de ciència-ficció. També recordem que Vince Gilligan, en els seus orígens, era guionista d'Expedient X, una altra sèrie mítica de ciència-ficció, i explica la història d'una invasió alienígena una mica sui generis, perquè en comptes d'una invasió violenta o amb bitxos o amb extraterrestres, és una mena de virus que converteix a la humanitat en una, diguéssim, en un ment rusc, no? És a dir, que tothom és com si fóssim abelles, no? Uh-huh. Tothom està d'acord. Llavors és la fi del conflicte, vull dir, tothom està d'acord, és la fi del conflicte, la fi de les guerres, però també és la fi del desig, de les emocions, no? Tot, diguéssim que tota la humanitat pensa el mateix, tota la humanitat no, sinó que hi ha aquesta protagonista, que és la Rhea Seahorn, que és una de les grans actrius també a Better Call Saul, torna repetint Vince Gilligan, doncs que fa aquest personatge d'una escriptora d'èxit, una mica misantropa, que no li agrada massa la gent, que no es veu afectada per aquest virus, no? I llavors és la història de com els altres, de molt bon rotllo sempre, i amb la millor de les voluntats, doncs intenten que ella sigui un dels seus, i ella, doncs, amb la seva individualitat, doncs, que es resisteix. I així com ja ella, evidentment, anirem descobrint que algunes persones més no estan afectades per això, i és... Llavors, clar, és un punt de partida com molt original, que dius, a veure cap on em portarà. Comences a veure la sèrie, realment és una sèrie que t'impacta, perquè té escenes, a cada capítol escenes com molt potents, i doncs és una barreja de ciència-ficció amb thriller psicològic, post-apocalíptic, no? I parla de doncs, temes superactuals com doncs, el control social, evidentment, ja és una crítica no gaire, diguéssim, subtil cap a l'intel·ligència artificial, el domini de les grans empreses tecnològiques, no?, que volen crear aquesta uniformitat,
correcte,
aquest pensament únic.
I un punt contra el totalitarisme, també.
Totalment, contra el totalitarisme i aquest model homogeni que volen que tothom, no?, pensi igual, pensi sobre les mateixes coses, desitgi les mateixes coses, no? Doncs amb aquest punt de crítica, però a la vegada amb una trama completament apassionant i amb uns personatges doncs, interessantíssims, doncs tu menges d'allò més bé. Ha estat també una de les grans sèries. No sabia, crec que s'ha estrenat una mica per sorpresa, no sabia quan s'estrenaria. I doncs Pluribus, que és una frase llatina que vol dir de molts un, no? Que ja et dona una mica de pistes de cap on anirà, doncs s'ha convertit en una de les grans estrenes de l'any i també sona com a una de les sèries a tenir en compte la propera temporada de premis.
Doncs Pluribus, que, com dèiem, ha estrenat els quatre primers episodis de moment Apple.
El 26 de desembre, Sant Esteve, qui no vegi Stranger Things pot veure el darrer capítol de la primera temporada de Pluribus.
Perfecte, o les dues coses. Ja posats. Vinga, ens n'anem a Netflix.
Why are you here?
Did you kill her?
What do you think?
Niall Jarvis moved in down the street from me. Maybe my next book should be about him.
The whole world thinks I know what happened. But I didn't kill my wife. People just want gossip and carnage.
You want to be re-legitimized. I can offer a new narrative.
I'm gonna roll the dice on you.
Well, all right then.
Don't let me down.
Spending all that time with the possible murderer.
I darrere d'aquesta veu hi ha Claire Danes, que no deixa de ser la protagonista de Homeland, la bèstia en mi.
La bèstia en mi, sí, és que jo sento la seva veu i ja començo a patir, perquè s'ha especialitzat en aquests personatges doncs al límit, no? Al límit de la persona sana i una persona completament trastornada, no? A Homeland l'anem veient com al llarg de les temporades doncs, cada cop està
pitjor
i amb tractament. A Fleischman is in Trouble, que és una altra sèrie que a mi m'agrada molt de fa, crec que fa 2 anys, també és una dona que desapareix de sobte de la vida del protagonista, també amb els seus temes i desequilibris mentals. I en aquesta sèrie, La bèstia que hi ha en mi, La bèstia en mi, doncs, un altre cop aquest mateix paper de dona que no acaba d'estar del tot bé, en aquest cas per la mort del seu fill en un accident de tràfic en la qual ella més o menys en té la culpa, una dona doncs, amb un passat, una dona torturada, també escriptora, que un bon dia veu com el seu barri, un barri molt d'aquests molt pijos dels Estats Units, de grans mansions, doncs arriba un personatge, el Niall Jarvis, que és com un magnat immobiliari del qual tothom sospita que ha matat la seva dona, no? És un personatge públic, doncs sempre amb aquesta ombra de sospita de que ha matat la seva exdona. I llavors és la història una mica entre aquests dos personatges, dos autèntics narcisistes, que veuen en l'altre una mena de mirall i una mena d'interès, no? Ella vol escriure el llibre sobre ell i ell, doncs, no sabem ben bé què, però també vol aprofitar aquesta relació amb la Claire Danes. El personatge del Niall Jarvis l'interpreta el Matthew Rhys, és actor, aquest actor a mi m'encanta també, actor, crec que és galès, que es va molt famós amb The Americans, no? Fa el paper de protagonista d'espia rus. Doncs aquest actor també sensacional, la química que tenen aquests dos actors i aquests dos personatges completament... Això, dos autèntics narcisistes i amb un cantó fosc, diguéssim, molt, no? molt evident, aquesta química que comencen a mantenir, aquest joc psicològic que hi ha entre els dos, aquesta mena de gat i ratolí on no saps ben bé qui és el gat i qui és el ratolí o es van canviant els papers, doncs és el que fa avançar aquesta sèrie que enganxa I que també té els creadors de Homeland darrere, o sigui que una garantia de, com a mínim, que tu passaràs bé i que els amants del thriller, doncs, els hi encantarà.
I que el proper paper de la Claire Danes sigui una comèdia,
sí,
sisplau.
Sí, demanem això, perquè pobra dona, no? Sí, sí. Ja fa patir molt i doncs, no sé.
És que l'actriu que hi ha darrere d'aquests personatges deu patir molt.
Sí, sí, però a més ja sents la veu i ja la veus com, ja més en seguida
torturada,
com plorosa,
sí. Sí, sempre.
I amb la mirada aquella que
és vidriosa.
Exacte, sí. Llavors, demanem des d'aquí, doncs, una petita comèdia a la Claire Danes.
Vinga, ens n'anem a Movistar Plus i nos vamos a otros hechos reales, molt més presents.
¡Viva España!
¡Viva!
¡España!
¡Una!
¡España!
¡Grande!
¡España!
¡Libre!
¡Y esto es todo el mundo!
El origen de esta historia es la imagen de un instante y el gesto de tres hombres.
Vinga, no cal que el tirem més, perquè ja, jo crec que...
Bastant evident,
que amb,
no?
Amb els primers 10 segons n'hem tingut més que suficient. La translació en format sèrie del conegut llibre de Javier Cercas, Anatomia de un instante.
Sí, o Anatop Op, que li va dir a Feijóo, no?, l'altre dia al Congrés, i que ha creat tants memes, sí, perquè no li va sortir el nom de la sèrie. Doncs Anatomia d'un instante, sí, la història d'aquest moment, no? Conegudíssim i icònic de la nostra història, de l'entrada de Tejero al Congrés dels Diputats per, no? per donar un cop d'estat, i com entre les ràfagues de trets i de tot el món del suelo, que soy Tejero, doncs tres homes, tres personatges, són els que queden una mica, els que no s'acoten i queden... en peus, no?
I els tres valents.
Els tres valents, que són Adolfo Suárez, que interpreta l'actor gallec Álvaro Morte, Santiago Carrillo, que interpreta fenomenalment l'Eduard Fernández, i el general, no?, aquest militar, que havia estat un militar franquista reconegut, però que després va apostar per la transició, com el Manuel Gutiérrez Mellado, que interpreta el Manolo Solo, no? Uh-huh. Aquests tres personatges, aquests tres antiherois, no?, que d'alguna manera es veuen en aquest moment units per aquest mateix gest, aquest instant on ells es queden de peus, no cedeixen, i seran una mica, doncs, els líders d'aquesta... que facin que aquest cop, finalment...
Fracassi.
Sabem que hi ha moltes més, no? Sí, aquest cop encara hi ha moltes coses que no sabem.
Hi ha alguna part de la història que això, i que fins i tot cert que és relliscat una miqueta, sí, en algun moment, però en qualsevol cas el punt de partida està molt bé. Compte, Álvaro Morte fent d'Adolfo Suárez, que és el professor,
sí,
és el professor
de la Casa
de papel.
Però crec que està bé, perquè sí que tenen com una... No han volgut fer com la còpia evident, saps? Allò amb tot de pròtesis i tal, però sí que té, realment, sí que té aquest aire de Suárez. A més, sorprèn en algunes decisions. Ja a mi em va sorprendre molt el Miqui Esparvé, que fa de rei de rei Juan Carlos. No hagués dit mai, saps? Que no hagués estat mai la meva aposta de càsting, però, en canvi, crec que funciona. I darrere, doncs, hi ha l'Alberto Rodríguez, que és un dels grans cineastes del nostre país, que, a més, sempre dona com molt de nervi, molt de ritme, molt de realisme a les seves... produccions, i aquesta no és una...
Uh-huh. Aquestes recreacions sempre fan una miqueta de por, sí, però aquesta la deixen bastant bé, no?
Sí, és una sèrie que ha estat com molt, molt, molt ben rebuda, i per qui vulgui, doncs, una mica conèixer la història. Ara també és veritat que després t'ho prens una mica com una mica de patutxada, allò, no? És allò de la història es repeteix, però en forma de farsa, però en aquell moment va ser un... Vull dir, molta gent ja estava preparant les maletes per marxar.
Per acabar la frontera,
exacte,
sí.
I la cosa no estava tan clara, que la democràcia continuaria. Llavors, aquesta unió entre, doncs, això, un antic ministre franquista, un antic militar franquista i un comunista que havia estat exiliat i que acabava tot just de tornar al país, doncs, com aquests tres antiherois, i que probablement no tenien massa coses en comú, són una mica, acaben sent una mica els herois de la funció.
Vinga, doncs, saltem ara una altra vegada de Netflix.
Eduard Pinto, CEO de una de las empresas constructoras más importantes en Cataluña. Desapareció hace unos días. Lo han encontrado esta mañana en un balcón de la fachada de la Casa Milá.
Necesito que formes parte de la investigación.
No sé a qué están esperando los de asuntos internos para echarte, pero yo no te quiero aquí.
Rebeca Garrido, tu nueva compañera.
Ya sé que vas a ser mi canguro. No me pidas que sea simpático.
Eso no es ningún problema. No he venido a hacer amigos.
Lo sometió a una tortura bastante sádica.
¿Una venganza?
O una declaración de intenciones. Elige el punto más espectacular.
Y es la, diguem, la sèrie pòstuma de Veronica Chegui, a Ciudad de Sombras.
Ciudad de Sombras, sí, la darrera sèrie que va rodar la Veronica Chegui abans de morir. S'estrena ara, en aquest, ja ho hem sentit, no?, amb aquest thriller bastant barceloní, perquè està ambientat a Barcelona i sobretot a un edifici tan icònic com la Casa Milà, la Pedrera, que és on hi ha un crim impactant, no? Apareix un cos cremat penjat a la façana de la Pedrera, imaginem-nos la icona. Doncs aquest descobriment serà l'espurna d'un cas que començarà, evidentment, una cosa que... no, que anirà creixent i que té moltes ramificacions, des de la corrupció immobiliària, la política, la familiar, i anirem descobrint capes, mentre dos personatges, que són l'Isaac Ferriz, que fa d'aquest policia que torna a ser readmès als Mossos per un passat també una mica fosc, amb l'altra, amb la seva companya, la Veronica Chegui, dos personatges, la història que hem vist moltes vegades, no? Dos personatges com molt diferents, units per una causa comú, que és aquesta investigació, i una mica el cas d'intentar descobrir aquest assassí o assassina en sèrie que hi ha darrere d'això, i la relació que tenen aquests dos personatges.
Doncs Ciudad de Sombras, a Netflix, qui vulgui veure, és Barcelona, oi? Però clar, no és la Barcelona de cites, és una altra.
És una altra, sí.
Vinga, va, i ara ens n'anem a una plataforma que encara no havíem trepitjat avui, Prime.
He visto muchas cosas. Many a tear has to fall. Cosas increíbles. Cosas antinaturales. Pero buenas personas, nah. La chica que conocí. All in the wonderful game. Yo también sería buena persona si me hubiera criado en un hogar acogedor e impenetrable. No tendría que robar, matar y mentir para sobrevivir.
¿Qué quieres hacer cuando alcancemos a tu padre?
Se lo llevo a las autoridades. Así la gente sabrá que tiene que ser decente y no perder la esperanza.
Nosotros luchamos. Se comenta que tú también creías en eso.
Llevo en el yermo 200 años. Me he mantenido vivo por una razón. Encontrar a mi familia.
Doncs ja tenim la segona temporada d'una altra de les sèries que es basen en videojocs, Fallout.
Fallout, sí, sí, va ser una mica la resposta de Prime a l'èxit de HBO amb The Last of Us, no? També inspirada en un videojoc. I Fallout és... potser també és un dels videojocs més famosos, més coneguts, més venuts de la història. És una història apocalíptica, no?, on els Estats Units ha estat destruït pràcticament per explosions nuclears. Part de la humanitat que s'ha salvat ha viscut 200 anys sota de la Terra, amb una, no?, civilització una mica amb aquesta estètica, i a més ho sentíem amb la música dels anys 50 americans, no?, on tot semblava perfecte, no?, tothom era guapo i cadascú tenia el seu paper, la dona, el pare... Juguen una mica amb això, i com la protagonista, que està nascuda en un d'aquests refugis, doncs, per X raons, surt a fora, a l'exterior, que és un autèntic desert post-apocalíptic, i es comença a adonar que la seva visió naïf del món xoca bastant amb la realitat. A la primera temporada hi ha aquesta relació amb el que sentíem, un dels altres personatges molt inquietant, el Ghoul, que és aquest... no sé com dir-li, si monstre, però és un home que va ser afectat per la radiació, que s'ha mantingut viu durant 200 anys per venjar una mica una història que va passar abans de l'explosió de la seva família. Llavors, en aquesta segona temporada uneixen forces aquests dos personatges per trobar a la família o què ha passat amb la família d'aquest Ghoul. És una sèrie que realment no... potser esperaven que funcionés tan bé com The Last of Us. No va ser així, però els devia funcionar bé perquè de seguida van renovar per una segona temporada, i és una sèrie que realment està molt bé. És una sèrie que visualment, si no has jugat al videojoc és igual, la pots entendre igualment, visualment està molt cuidada i té aquest contrast entre la música aquesta com dels 50, que la utilitzen molt, amb imatges autènticament gore i molt dures i amb molt d'humor negre. Llavors, aquesta barreja, aquest to entre aventures, humor negre, gore i aquest món oníric dels 50, doncs és una barreja que funciona. A mi em va sorprendre, però realment em vaig enganxar. I doncs ara doncs, estrenaran el dia 17 8 capítols més d'aquesta segona temporada.
Doncs segona temporada de Fallout a Prime. Ens saltem el clip d'Emily in Paris, que arriba a la cinquena temporada.
Sí, qui hagués dit que Emily in Paris... Sí. Funcionaria tant que estrenaria una cinquena temporada i probablement seguirà, perquè és una de les sèries realment que més funcionen.
Funciona molt, eh? I jo t'he de dir que és que cada capítol passa exactament el mateix. Vas canviant cares, però...
Bueno, i que la trama crec que... O sigui, ara
no avança.
Es passa a Roma, si ara es podria dir Emily in Rome, de fet fan una mica la conya, perquè ara passa a Itàlia, però un altre cop és doncs aquest que el que fa avançar la trama i el que enganxa, a part del glamour i de veure com els americans creuen que és Europa, que és una mica el rotllo, aquestes ciutats per expats que ens ensenyen a la sèrie, doncs al final sempre el que tira és la relació amorosa, el triangle que sempre es munta entre la protagonista, la Lily Collins, i dos que van alternant, poden anar canviant, dos guapos sempre, doncs aquesta, per qui es decidirà si per aquest o per aquest, és una mica el que fa avançar la història.
I la trama és aquesta, eh?
És senzilla, però els
però
hi funciona.
Funciona.
I doncs, preparem-nos per Emily in Barcelona o Emily in Berlín.
Emily on sigui. Netflix. Res, un detall només. Emmys internacionals, Oriol Pla, per una banda, i Joana Pardos, per una altra.
Sí, el millor actor per Oriol Pla per Jo Addicto, no? Aquesta sèrie on fa d'una mica de Javier Giner, d'aquest personatge doncs, que entra en una clínica de desintoxicació i una mica el canvi que pateix aquest personatge, i la Joana Pardos, que és una directora de televisió que ha guanyat pel millor documental esportiu per Se Acabó, Diari de les Campeones, no? Aquest seguiment del cas Rubiales des del punt de vista de les jugadores.
I reflexió final, interessant reflexió final que ens vol fer el Camil sobre com ens està transformant la memòria aquesta manera que doncs, les plataformes tenen de presentar-nos les sèries.
Sí, és un article que vaig llegir, em va semblar molt interessant, aquest estudi que s'ha fet, no? Tot ve d'arran de l'estrena, ho parlàvem, no? De Stranger Things, d'una sèrie que estrenen i que molta gent de sobte diu, hòsties, per on anàvem? No recordo la meitat, m'hauré de mirar totes les temporades un altre cop o fer un resum, com ho faig, no? I és què és el que recordem de les sèries i per què no només ens passa amb Stranger Things, i en realitat ens passa, com a mínim a mi em passa, a molta gent li passa que et poses a veure una sèrie i dius, hòstia, és veritat, no me'n recordava d'aquesta trama, ui, no me'n recordava d'aquest personatge, i eren trames importants, personatges importants. Llavors, és com la manera en la que consumim, o sigui, allò que els americans diuen binge watching, no? Aquestes maratons on ens pengen tot el contingut i nosaltres veiem totes les sèries del tirón, i mentre moltes vegades, mentre veiem la sèrie, estem, si t'avorreix una mica, doncs amb Insta, amb Twitter, amb la xarxa que sigui, et vas despistant amb una altra cosa, el pares, consumeixes un altre contingut, diguéssim, aquesta sobreexcitació, aquest sobreestimulació, doncs afecta la nostra memòria i fa que les trames no quedin com abans. Que està demostrat que abans una sèrie la veus un capítol una setmana, tens temps primer per processar la història, per pensar-hi, però després per parlar-ne també, que és important, parlar-ne, comentar els capítols, allò que es feia, no? Vas veure el capítol l'altre dia i t'estaves allò i veies coses que potser t'havien passat, vull dir, fixava la memòria tot. En canvi ara, doncs, no hi ha ni aquest diàleg, ni aquesta reflexió, sinó que és una manera de visionar que ja no només a les sèries, que crec que és una cosa que ens afecta doncs, l'atenció, no? a la vida quotidiana, doncs aquestes maneres que ens fan consumir actualment l'audiovisual ens afecta a la manera com les recordem i a la manera que ens oblidem de moltes coses, ens impliquem molt menys en moltes sèries, i és interessant aquest debat de per què no recordem moltes de les sèries que ja hem començat. I que les plataformes també tenen els seus problemes, clar, quan tornen a estrenar, dius, hòsties, a veure com torno a enganxar...
Un debat obert però que no té solució, és a dir, al final ells mateixos han generat s'estan menjant la gallina dels ous d'or, en el sentit que no... Que...
Exacte, o es tornen a estrenar, que hi ha algunes ho fan, Disney ho fa, Apple ho fa, una a la setmana, tot i que és veritat que amb tanta saturació, doncs, el nínxol és molt petit, vull dir, abans, no sé, tothom, no tothom, però molta gent veia la mateixa sèrie, vull dir, clar, era fàcil comentar Perdidos o comentar...
Sí, sí, perquè, perquè ja sabies que la feien a tal hora, a tal emissora.
Exacte, que més o menys tothom la veia perquè tampoc hi havia gaires opcions més. Uh-huh. En canvi, ara, doncs, està tot tan atomitzat i, bueno, es pot solucionar des del nivell personal de dir, bueno, doncs jo miraré les sèries així, em contindré... Però, clar... és molt difícil, perquè al final és una cosa sistèmica que ens fan que funcioni així i és molt difícil lluitar contra això. I a part que això, que ja doncs, mirem les moltes sèries i es miren amb segones pantalles o terceres pantalles mentre estàs mirant la sèrie. Llavors aquesta manera de dividir l'atenció i d'informació fa que després, bueno, és com quan anaves a l'examen i estudiaves tot el darrer dia del tirón i al cap de dos dies et preguntaven i no te'n recordaves de la meitat, doncs és una mica, uh-huh, és una mica això.
Doncs aquesta reflexió que doncs, probablement estem en el moment que tenim més opcions per acostar-nos al que ens agrada més, i aquesta mateixa saturació fa que primera tinguem molts continguts i per una altra banda doncs, tinguem una incapacitat de retenció sobre aquests continguts que estem consumint.
Totalment, crec que tu ho has dit bé, és quan tenim més opcions que mai, però no sé si això ens fa més feliços o ens fa connectar més amb les coses que consumim. No dividim tant l'atenció que al final... Pues, o és això, que mirem i no triem cap, que és una altra cosa que també fem,
no? És contraintuïtiu, eh? És
totalment.
Tenim més opcions i això ens fa més desgraciats. Bueno, escolta, ho deixem aquí. Igualment, vegin sèries, la que els hi vingui de gust, però vegin-les, perquè sempre valen la pena, perquè hi ha coses molt, molt xules.
Amb calma, això sí.
Amb calma. I en Camil, doncs, ve per la seva estoneta per intentar recomanar-les. Camil, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé el Nadal i tot això.
I bones festes i ja tornarem amb les recomanacions del 2026.
Del 2026 al mes que ve. A tots vostès, doncs, com sempre, són les 12. Gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.